653 incidències, la majoria per riscos estructurals i obstacles a la calçada, especialment al Barcelonès, al Vallès Occidental i al Baix Llobregat. Cristina Cantal.
També s'està registrant temporal marítim amb onades de quasi 6 metres d'alçada. Els municipis més afectats han activat els seus plans d'emergència.
Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
El govern local ha acordat diferents mesures, com el tancament temporal del parc de Can Soleil i Calarnús i reforçar el centre d'avisos i coordinació de la policia local, així com bombers, protecció civil, SEM i agents rurals. Xangat ha publicat un seguit de consells de cara a autoprotegir-se. A l'exterior cal vigilar amb el mobiliari urbà i amb tot allò que el fort vent pugui fer caure.
El govern alerta que hi haurà restriccions en l'ús domèstic d'aigua si en les properes setmanes no plou o s'aconsegueix un estalvi més gran per part de la ciutadania.
La portaveu Patrícia Plaja ha demanat col·laboració davant una sequera pitjor que la del 2008, amb conques internes a un 30% de la seva capacitat, la meitat que fa un any.
La situació ens preocupa i molt, i és per això que demanem una implicació més proactiva encara més a la ciutadania i també als ajuntaments en l'estalvi d'aigua. Si la situació actual s'allarga, com dèiem, pot comprometre la garantia d'aigua per al consum domèstic i per altres usos, com són la propera campanya de reg.
Els taxis de Barcelona anuncien una aturada de 4 dies després d'un matí mobilitzat. Serà del 31 de gener al 3 de febrer, coincidint amb el Congrés Audiovisual IC.
Els VTCs tradicionals, els vehicles que ofereixen majoritàriament servei a empreses, també s'han manifestat avui per l'actual normativa del sector. Des del Sindicat del Taxi i LT Taxi, Lluís Berbel i Tito Álvarez demanen la modificació de la llei del taxi i blindar les tarifes.
La tarifa es la garantía y el taxímetro es la garantía del usuario a la hora del transporte.
Es un operador de transporte. Tiene que respetar la tarifa regulada, porque lo pararemos todo. Y si el taxi no come, aquí no habrá paz para nadie.
La Fiscalia del Tribunal Suprem vol que Pablo Llarena reclami l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí per un delicte de desordres públics agreujats.
El Ministeri Fiscal ha recorregut així la interlocutòria del jutge del Tribunal Suprem. Llarena va actualitzar la setmana passada el processament dels tres polítics després de la desaparició de la sedició i els atribuïa els delictes de desobediència i malversació.
El periodista i exdirector de Catalunya Ràdio, Saúl Gordillo, haurà de declarar davant del jutge per una segona denúncia d'agressió sexual amb submissió química.
Gordillo ha estat citat a declarar per aquest cas el 20 de febrer. Abans, el 26 de gener, el jutge l'ha citat per una altra denúncia que va presentar una altra treballadora del Principal.
En cultura, Madonna actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona l'1 de novembre.
L'estrella mundial repassarà la ciutat comptant les seves 4 dècades de carrera musical dins la gira The Celebration Tour, que començarà a Vancouver el 15 de juliol i passarà per 35 ciutats.
I en esports, el Girona ja té el primer reforç del mercat d'hivern, Roger Sánchez.
Es tracta de Víctor Tsigankov, extrem ucraïnès de 25 anys, que arriba procedent del Dinamo de Kiev i signa fins al 2027.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis, avui especialment atents de les afectacions del vent i el temporal a la xarxa viària. Servei Català de Trànsit, Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs de moment no ens consten afectacions viàries per aquest vent. Sí que hem destacat un accident a la C33, a l'altura de Montcada Reixac. Talla un carrer en direcció a l'Ús de la Trinitat i a 2 km de cua en aquest punt. Sempre problemes per entrar a Barcelona per la B20, per la Pota Nord, en sentit Trinitat, amb cues des de Montigalà. Abans d'això ja veiem la contenció habitual de les rondes en sentit Trinitat. Avui això és tot des d'aquest pla de trànsit. Bona tarda.
El temporal de vent comença a remetre després d'haver deixat 653 incidents, la majoria per riscos estructurals i obstacles a la calçada, especialment al Barcelonès, al Vallès Occidental i al Baix Llobregat. Entre els incidents més destacats, l'aturada de la línia de Rodalies R16, que ja ha estat restablerta.
Hi ha també activada ara mateix una alerta per risc de llaus al Pirineu Occidental vigent fins demà. El telèfon 112 ha rebut fins a les 5 de la tarda 858 trucades vinculades amb el vent. Hi ha hagut nombroses afectacions viàries, però, com dèiem, també en instal·lacions per riscos estructurals. La ratxa màxima de vent s'ha registrat al Montseny amb 159 km per hora, però tant a Barcelona com a Badalona s'ha arribat entre migdia i tarda als 95 km per hora. No es registraven ratxes tan fortes des del 2014, especialment als Vallesos, i des del fatídic 24 de gener de 2009 al Barcelonès, on van morir 8 persones a tot Catalunya i amb ratxes que van arribar fins als 120 km per hora.
Davant la situació de fort vent i onatge, els municipis més afectats han activat els respectius plans d'emergències. Badalona ha activat la situació d'alerta del Pla de Protecció Civil Municipal. A causa d'aquests forts vents i de la mala mar fins a aquesta hora, hi ha hagut una trentena d'avisos per incidents que no han causat, per sort, cap ferit. Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
En el llarg del dia han rebut una trentena d'avisos per incidents de caràcter lleu que no han causat cap ferit. Entre els avisos Ajuntament i Bombers hi ha tres arbres caiguts a la plaça de la Plana, ja retirats, un semàfor trencat entre Coll i Pujol amb Avinguda dels Vents, una palmera caiguda al Passeig Marítim, o cinc avisos per tendals i taulades que han volat als carrers Miquel Servet i Liszt. El govern local ha acordat diferents mesures, com el tancament temporal del parc de Can Soleil i Calarnús i reforçar el centre d'avisos i coordinació de la policia local, així com Bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals. Xangat ha publicat un seguit de consells de cara a autoprotegir-se. A l'exterior cal vigilar amb el mobiliari urbà i amb tot allò que el fort vent pugui fer caure i tampoc accedir als punts del litoral afectats pel fort onatge. Si conduïm sempre amb precaució, caldrà consultar les prediccions del temps i l'estat de les carreteres. Un cop a casa, tanquem i assegurem portes, finestres i tendals. Si tenim testos i altres objectes que es puguin moure, caldrà treure'ls de les façanes, balcons o terrasses per no provocar cap accident.
Gràcies, Laia, per saber en qualsevol cas quina és la situació ara mateix i què podem esperar les properes hores. Parlem amb la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler. Senyora Soler, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Podem donar l'episodi de vent per tancat?
Encara no. Encara tenim unes hores en què encara pot haver-hi força incidència. Per tant, esperem potser demà cap al migdia, perquè aquest episodi de vent i d'onatge que hem tingut tan intens, sobretot en el litoral central, doncs ja puguem veure que va cap a la baixa. És les previsions que ens indiquen des del servei meteorològic. I amb això és el que anem seguint.
Uh-huh. En qualsevol cas, què és el que esperem per les properes hores? Ja no tant potser en vent o onatge, però sí també baixada de temperatures.
Sí, per les properes hores, ara en aquests moments encara tenim aquesta afectació per vent a les comarques de litoral i prelitoral, i per demà dimecres fins al migdia, sobretot a primera hora, seria més cap a Terres de l'Ebre i més endavant del matí, més avançat al matí, es reforçarà també cap a les comarques del nord-oest, el tema del vent. Per això, que demà encara és un dia que encara podem tenir al dematí alguna ratxa. I per el que fa l'onatge, sobretot demà ja esperem que vagi minvant i que acabi l'episodi. Aquesta situació, bueno, l'hem de continuar vigilant i això que em comentaves ara també. Esperem també que aquest episodi que baixin una mica les temperatures, sobretot a partir de dimecres al vespre, les matinades de dimecres, de dijous, és quan ens comentaven que podia haver aquesta temperatura més baixa i que hi haguessin glaçades. Ho dic perquè hem d'anar també en compte amb el tema de la conducció. De cara al cap de setmana hem de veure aviam aquest fred, com evoluciona, si continua, i veurem la setmana que ve, segons ens diuen el servei meteorològic, que hem de veure aviam com va.
Les hem escoltat una mica amb la crònica anterior, però quines serien les recomanacions des de Protecció Civil pels oients?
Sí, ho heu dit molt bé abans, tot un seguit de recomanacions que són les que hem d'estar alertes, sobretot amb tot allò que siguin elements que no estiguin fixes, que puguin caure i provocar un accident. És molt important també el tema de la conducció, en situacions d'aquestes tant per vent com per nevades, etc. Doncs tenir amb cura, amb fer una conducció molt prudent, amb subjectant el volant amb fermesa, sobretot vigilant la distància amb els altres vehicles, vigilant amb els avançaments, anar amb molta cura també amb aquest tema de les glaçades que puguem trobar doncs amb carreteres, amb zones obagues, amb fondalades, on amb aquesta baixada de temperatures pugui donar-se aquest cas, que hi hagi plaques de gel, sobretot molt vigilants amb el tema de la conducció i les activitats a l'exterior. totes aquelles activitats esportives que es facin a l'exterior, doncs anem amb compte, sobretot aquests dies, si algú pensa a la muntanya, doncs està molt al cas, amb saber quina és la nostra capacitat de poder fer, depèn de quines activitats, anar molt ben preparats, portar l'equipament que sigui necessari depenent cap allà on anem, i si pugem a alta muntanya aquests dies en les zones de més neu, doncs sobretot anar amb compte perquè de cara a aquest cap de setmana doncs pot haver-hi per la zona del Pirineu ventades i també anirà nevant, perquè ininterrompudament aquests dies han anat fent nevades en aquella zona. Pensem que tot això, a vegades, la neu amb el vent pot fer aquest, que s'aixequi i que hi hagi aquest fenomen que diem sempre el torb, que ens limita la visibilitat. Per tant, sempre amb zones senyalitzades, sapiguem on anem i anar molt ben preparats.
Doncs moltíssimes gràcies, Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Moltíssimes gràcies per atendre els micròfons del Notícies en Xarxa.
A vosaltres, molt amables, gràcies.
Gràcies, adeu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Seguim amb aquest temporal. A Tarragona els pescadors s'han quedat a port pel temporal marítim que ha de continuar, com deia, com sentíem, aquesta nit, i també a causa del vent. Les onades allà han arribat als 4 metres d'alçada. L'Ajuntament de Tarragona ha activat el seu pla d'actuació municipal en fase d'alerta i recomana seguir els consells de prevenció. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Segueixen les fortes ventades a Tarragona sense incidències rellevants, tot i que es manté el pla bancat i Procicat a la ciutat, i des de l'Ajuntament han demanat extremar la precaució. On sí que ha tingut protagonisme aquest temporal ha estat a la part baixa de la ciutat, i és que el fort vent ha canviat la rutina dels pescadors del Serrallo, que han optat per seguir les recomanacions preventives i no han sortit a la mar durant aquesta jornada. El vent també ha trastocat el dia d'escola de molts nens i nenes, ja que en escoles com el Sagrat Cor o el Severa no han pogut sortir al pati per precaució. Més enllà d'aquestes situacions, Tarragona està passant una jornada tranquil·la on ni Protecció Civil ni els bombers han hagut de realitzar actuacions significatives.
En qualsevol cas, anem a veure com ha d'evolucionar aquest temporal en les properes hores. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. El vent ha estat protagonista en molts punts de les comarques catalanes. Han tingut ratxes força destacades durant el dia d'avui, superiors als 100 km per hora en alguns sectors del prelitoral. Per exemple, a Puigdejolla s'ha arribat als 159 km per hora, o també, per exemple, a la zona del Pirineu, avui de terra amb aquests 100 km per hora, hi ha d'altres indrets de les cotes més altes, entre els 80 i 100 km per hora. A d'altres indrets no ha bufat amb tanta intensitat, però sí que s'han anat fregant aquests 70 km per hora, un vent força intens, força destacat i que continuarà sent durant aquestes properes hores el protagonista d'aquesta tarda. Tot i això, la tendència és que vagi perdent força de cara al final del dia. D'altra banda, també cal dir que a hores d'ara apareixen alguns ruixats, mantenim alguns ruixats cap al terç nord, cap al terç sud, i n'aniran apareixent alguns intermitents al llarg de la tarda. De cara a demà, i a diferència d'avui, s'espera un ambient força fred. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I a tot això, i malgrat aquest canvi de temps, el govern alerta que hi haurà restriccions en l'ús domèstic d'aigua si en les properes setmanes no plou o s'aconsegueix un estalvi més gran per part de la ciutadania. Per això demanen col·laboració davant una sequera pitjor que la del 2008, amb les conques internes a un 30% de la seva capacitat, la meitat que fa un any. Carina Bellbé.
El govern alerta que la situació de sequera a Catalunya és preocupant i, malgrat els avisos que s'han fet en les darreres setmanes, no s'ha aconseguit una capacitat d'estalvi domèstic d'aigua significativa. Si no plou de forma notable, es pot passar a una situació d'excepcionalitat en un parell o tres de mesos. Això implica restriccions en l'ús de l'aigua per habitant, també la campanya de rec i multes a qui se la salti. Ara hi ha 515 municipis en situació d'alerta, el que representa una població de 6,7 milions d'habitants. Patrícia Plaja és la portaveu del govern.
La situació ens preocupa i molt, i és per això que demanem una implicació més proactiva encara més a la ciutadania i també als ajuntaments en l'estalvi d'aigua. Si la situació actual s'allarga, com dèiem, pot comprometre la garantia d'aigua per al consum domèstic i per altres usos, com són la propera campanya de rec.
La portaveu també ha demanat als socialistes que superin el tot o res per aprovar els pressupostos, i pel que fa a la cimera franco-espanyola prevista per aquest dijous, assegura que el president només hi assistirà a la recepció oficial i que el govern espanyol encara ha de confirmar si es tractaran temes rellevants per Catalunya, com ara ha demanat el govern.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Més qüestions. El periodista i exdirector de Catalunya Ràdio, Saúl Gordillo, haurà de declarar davant del jutge per una segona denúncia d'agressió sexual amb submissió química. Ho ha avançat el periòdico.
Segons la denunciant, després de marxar de la discoteca on celebraven la trobada de Nadal amb altres companys periodistes, ella hauria agredit sexualment el seu cotxe. Unes hores més tard, la noia hauria anat a un centre de salut on una analítica va donar positiu en un component present als ansiolítics, un tipus de medicació que ell assegura que no prenia per indicació mèdica. La investigació haurà de determinar com li va arribar aquesta substància. Gordillo, de 50 anys, està citat a declarar per aquest cas el 20 de febrer. Abans, el 26 de gener, el jutge l'ha citat per una altra denúncia que va presentar una altra treballadora del Principal.
Canviem de qüestió. El Parlament Europeu, reunit a Estrasburg, ha aprovat aquest migdia per unanimitat i a mà alçada encarregar a la Comissió Europea escollir una ciutat i tirar-ho endavant. Barcelona és la més ben posicionada per ser la primera capital del comerç de proximitat, un títol que serà rotatori, però això no se sabrà fins d'aquí uns mesos. A Estrasburg, Mont Carvajal.
El president de Barcelona Comerç, fundació que va impulsar la idea fa 2 anys, Salva Vendrell, s'ha mostrat orgullós després de la votació i ja mira el futur.
Tenir assegurat pel 2024, esperem que no hi hagi cap altra candidatura. En principi hauríem de ser nosaltres com a impulsors els que hauríem de lograr tindre aquesta capitalitat i, per tant, doncs, el 24 poder celebrar que Barcelona sigui la primera ciutat europea al comerç de proximitat.
També ho vol i lluitarà a favor l'Ajuntament de la ciutat. Ho ha dit la regidora de Comerç, Montserrat Ballarín, que tampoc dissimulava l'alegria.
Jo crec que avui és un dia d'immens alegria. Una capitalitat europea, que és una cosa difícil d'aconseguir, doncs el comerç de Barcelona ha aconseguit que tota Europa reconegui la importància del comerç de proximitat a través d'una capitalitat.
La Diputació de Barcelona, la Generalitat, el Govern espanyol i el Parlament Europeu també proposaran Barcelona. Ara els deures els té la Comissió Europea, que ha de decidir quina ciutat ho serà. El finançament per la capitalitat sortirà a mitges del Parlament Europeu i de la Comissió Europea. Però el quan, el com i el què queden de moment per més endavant.
I atenció, perquè els taxis de Barcelona anuncien una aturada de 4 dies després d'un matí mobilitzats. Serà del 31 de gener al 3 de febrer, coincidint amb el Congrés Audiovisual IC. Els BTC tradicionals, els vehicles que ofereixen majoritàriament servei a empreses, també s'han manifestat avui per l'actual normativa del sector. David Amador.
Els taxistes de Barcelona volen aprofitar el Congrés Audiovisual més gran del món, que es farà a la ciutat durant aquests 4 dies, per demanar modificar la llei del taxi i blindar les tarifes regulades. També volen protestar contra l'actuació dels BTC d'Uber, Cabify i Bolt. Els taxistes han pres aquesta decisió tan bon punt han finalitzat la marxa lenta de taxis a Barcelona. Escoltem Lluís Barbel, president de l'STAC, el Sindicat del Taxi de Catalunya, i també Tito Álvarez, portaveu de l'associació Elite Taxi.
La tarifa és la garantia i el taxímetro és la garantia de l'usuari a la hora de transporte.
Es un operador de transporte. Tiene que respetar la tarifa regulada, porque lo pararemos todo. Y si el taxi no come, aquí no habrá paz para nadie.
El sector exigeix que es limiti el nombre de taxis que poden estar adscrits a un mateix operador a un 15% del total de llicències que hi ha a Catalunya. Això suposa un límit d'unes 1.800 llicències com a màxim. També l'aplicació Freenow està en el punt de mira dels taxistes. Els responsables de les organitzacions afirmen que la plataforma vol imposar les tarifes variables en contra de la tarifa regulada del taxi.
La Fiscalia vol que Pablo Llarena reclami l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí per un delicte de desordres públics agreujats. El Ministeri Fiscal ha recorregut així la interlocutòria del jutge del Tribunal Suprem.
Llarena va actualitzar la setmana passada el processament dels 3 polítics després de la desaparició de la sedició i els atribuïa els delictes de desobediència i malversació. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, considera tot plegat fruit d'un enfrontament judicial.
En tot cas, aquest posicionament de la Fiscalia sona més a una batalla entre diferents sectors de la justícia espanyola que una altra cosa.
El Ministeri Públic demana que no es restringeixi el possible futur judici i per això demana afegir aquest delicte amb pena més greu que la desobediència. Tot plegat podria comportar un augment de la pena fins als 17 anys de presó.
Encara en clau judicial, ha començat el judici a l'Audiència de Tarragona contra l'home acusat d'abusar i agredir sexualment a la seva fillastra de forma diària durant 18 anys. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Ha començat el judici a l'home acusat d'abusar i agredir sexualment a la filla de la seva parella durant 18 anys a l'Audiència de Tarragona. L'acusat es trobava en presó preventiva des del novembre del 2019 i s'enfronta a un total de 43 anys de presó. Se l'acusa d'un delicte continuat d'agressió sexual a una menor de 16 anys i també d'un delicte continuat d'abús sexual a menors. Els fets es remunten des del 2001 fins al 2019, el període on, segons el fiscal, l'home va abusar de forma diària a la víctima. Els abusos van començar quan la víctima tenia 6 o 7 anys, amb tocaments i obligant-la a practicar sexe oral. La mare de la víctima va sorprendre a l'home en un d'aquests episodis, però la nena va negar-ho. Als 14 anys, l'acusat va començar les agressions amb penetració, una situació que no va cessar fins que la víctima va ser major d'edat. Segons assenyala el fiscal, l'acusat amenaçava la nena en violar la seva germana menor si es negava. Pel que fa a la mare, està acusada d'un delicte d'omissió del deure i el fiscal demana 20 mesos de multa en quota diària de 10 euros.
I abans de cultura, avui és Sant Antoni Abat, patró dels animals domèstics. Són molts els municipis catalans que celebren aquesta festa d'hivern considerada el preludi de Carnaval. A Sabadell està en marxa des d'aquest matí amb la tradicional benedicció dels animals i des de les 5 de la tarda carruatges i genets omplen l'eix central de la ciutat. Així que de seguida que puguem anirem fins allà per viure en directe aquesta festa. Abans, però, Barcelona serà la seu d'una de les principals fires internacionals del sector biotecnològic, BioSpain. La cita serà entre els dies 26 i 28 de setembre. Avui s'ha presentat la nova edició al Parc Científic. Ara sí, sembla que podem anar fins a Sabadell per viure en directe aquesta festa de Sant Antoni Abat. Pau Durant, Ràdio Sabadell. Pau Durant, molt bona tarda.
Bona tarda. Doncs mira, ara fa uns minuts que s'acaba d'acabar. Han tornat a transitar el trànsit rodat i els autobusos de la TUS amb normalitat pel centre de la ciutat. Una passada que el més important, diuen les presidentes de la Colla Nova i la Vella, que era tornar-la a fer. La pluja d'aquest matí ha fet desistir alguns carruatges que tenien previst venir d'altres poblacions i el públic, quan s'ha trobat aquest vent fred, tampoc l'ha convidat a assistir de manera més massiva a la repartida de Carmels, al voltant de Miclús aproximadament. Ha començat a l'acte a les 5 a la plaça de la Concòrdia i ha arribat a fer tot l'eix central fins al gir de Cal Paner, moment en què ja es veia que la baixada de públic era notable. Satisfacció per com han anat, pel públic que ha vingut a aguantar aquest fred que calia ganes de Carmels per venir, i ara ja pensam la següent edició.
Doncs moltíssimes gràcies, Pau Durant, des de Ràdio Sabadell. En cultura, Madonna actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona l'1 de novembre.
L'estrella mundial repassarà a la ciutat comptant les seves 4 dècades de carrera musical dins la gira de Celebration Tour, que començarà a Vancouver el 15 de juliol i passarà per 35 ciutats, entre les quals hi ha Chicago, Nova York, Miami o Los Angeles. Europa actuarà a 11 ciutats durant la tardor, entre elles Barcelona, Londres i París. Les entrades es posaran a la venda aquest divendres a les 10 del matí.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. El Girona ha anunciat avui el primer fitxatge per al mercat d'hivern. Es tracta de l'extrem Víctor Chiganков, l'ucraïnès de 25 anys, arriba procedent del Dinamo de Kiev i signa fins al 2027.
Vull millorar i créixer amb els companys per ser millor futbolista. Intentaré donar el millor de mi per aquest equip i aprendre cada dia de l'entrenador, dels jugadors, i espero ajudar-los.
També en clau equips de primera, catalans, equips catalans de primera. Demà l'Espanyol jugarà la Copa. El club continua buscant reforços al mercat en paral·lel a aquesta participació a la Copa. Demà a les 8, vuitens de final de la competició a Sant Mamés contra l'Atlètic Club a partit únic. Diego Martínez és l'entrenador de l'Espanyol.
Creo que nosotros como equipo en crecimiento y en proceso de crecimiento, enfrentarte a los mejores te hace mejor y en ese sentido el desafío creo que es muy ilusionante. Lo que sí tengo una cosa muy clara es que hay algo en lo que somos muy buenos como equipo, que es el compromiso, el deseo y las ganas de la generosidad que tiene el equipo por querer aportar, ¿no? A partir de ahí estamos preparados para todo tipo de partido.
Un apunt més de futbol. El Barça femení ha anunciat la renovació d'Ingrid Engen, migcampista de 24 anys, que amplia el contracte fins al 2025. I en bàsquet, a un quart de nou, la penya té cita amb l'Eurocup. Arriba a l'Olímpic el Bursaspor, que forma part del grup de perseguidors del líder del grup A de la competició. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
El Joventut rep aquest vespre un quart de nou l'actual subcampió de l'Eurocup, el Bursaspor turc. La penya ja sap el perill del seu rival, contra qui va perdre la primera volta. El Joventut juga un partit important perquè és contra un rival directe amb qui està empatat a la classificació. En el partit d'anada els verdinegres van perdre, però els turcs són menys perillosos quan no juguen davant de la seva calenta afició. El Bursaspor ve de perdre contra el Fenerbahçe, però el tècnic Aras Durán, que necessita un pas endavant d'Enson Igay, parla de les eines que fa servir el rival.
Un equip que ens va treure del camp a hòsties i que ens va empujar fora, i espero que nosaltres hàgim entès el que va passar en el primer partit i espero el màxim nivell dels meus amb l'escalfor de la gent, com he dit, no? Un equip que té molt de talent ofensiu, però que va jugar amb una permissivitat arbitral que espero que la puguem recuperar.
D'altra banda, la penya està en converses amb Vladimir Brodjanski, que podria ser el 4 que està buscant el Joventut al mercat des de la lesió de William Howard.
En clau europea, demà serà el torn de l'Espart Girona a l'Eurolliga femenina. Les gironines han perdut avui una de les seves jugadores més destacades, Laura Cornelius, que fitxa pel Chukurova turc.
Gràcies, Roger. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Abel Fora al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Roger Sánchez dels Esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Llegir sexy. Tefi, llibreria Macondo.
L'última mort de la Babadúnia, d'Alina Bronski, editat per Editorial Les Hores. És un llibre petit, apenas té 130 pàgines, però em va cridar l'atenció des del que el vaig veure. Editorial Les Hores té aquestes coses. Quan veus un dels seus llibres, saps que tindrà algú d'especial, i aquest no era menys. Ens parla de la vida d'una dona octogenària que, cansada de fugir, decideix tornar al seu poble, dins de la zona d'explosió de Txernòbil. Avui dia fa 33 anys de l'explosió del reactor nuclear que va desbastar tota la regió. En aquesta zona encara avui és il·legal viure-hi. De fet, aquella explosió va ser 100 cops més fort que les bombes d'Hiroshima i Nagasaki. Però en aquella regió també hi ha gent com la Babadúnia, unes 150 persones, la majoria dones, que o bé no van voler abandonar la seva terra, o com la nostra protagonista, que va decidir tornar. Tornar allà, deixant enrere la seva vida, retrobar-se amb els fantasmes del passat i, tot i això, sentir-se a casa.
He perdut la visió, però encara hi sento perfectament. I té a veure, sens dubte, que al poble hi ha molt poc soroll. El brunzit del grup d'electrogen m'arriba tan clarament a les orelles com el brum dels borinots i el cant de les cigales. L'estiu és fins i tot aquí una època relativament sorollosa. A l'hivern hi ha un silenci total. Quan una capa de neu ho cobreix tot, fins als somnis són esmorteïts i només els pinsans salten entre els matolls i donen una nota de color al paisatge blanc.
Escrita d'una manera emotiva i enginyosa, és un homenatge a la bellesa i també a la natura. Com la vida sempre s'obre camí, malgrat els desastres que causa l'ésser humà. Ella, la que tothom anomena Babadúnia, és un personatge perfectament construït, una dona forta i molt sensible a la vegada, que juntament amb els seus veïns fan que les seves vides m'hagin semblat senzillament meravelloses. Tot i la visita inesperada del desconegut que arriba al poble i fa per ella la seva harmonia. Una perla de novel·la per regalar i per aquest regal.
la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El temporal de vent comença a remetre després d'haver deixat 653 incidents, la majoria per riscos estructurals i obstacles a la calçada, especialment al Barcelonès, al Vallès Occidental i al Baix Llobregat. Cristina Cantal.
També s'està registrant temporal marítim amb onades de quasi 6 metres d'alçada. Els municipis més afectats han activat els seus plans d'emergència.
Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
El govern local ha acordat diferents mesures, com el tancament temporal del parc de Can Soler i Calarnús i reforçar el centre d'avisos i coordinació de la policia local, així com bombers, protecció civil, SEM i agents rurals. Gencat ha publicat un seguit de consells de cara a autoprotegir-se. A l'exterior cal vigilar amb el mobiliari urbà i amb tot allò que el fort vent pugui fer caure.
El govern alerta que hi haurà restriccions en l'ús domèstic d'aigua si en les properes setmanes no plou o s'aconsegueix un estalvi més gran per part de la ciutadania.
La portaveu Patrícia Plaja ha demanat col·laboració davant una sequera pitjor que la del 2008 amb les conques internes a un 30% de la seva capacitat, la meitat que fa un any.
La situació ens preocupa i molt, i és per això que demanem una implicació més proactiva encara més a la ciutadania i també als ajuntaments en l'estalvi d'aigua. Si la situació actual s'allarga, com dèiem, pot comprometre la garantia d'aigua per al consum domèstic i per altres usos, com són la propera campanya de reg.
Els taxis de Barcelona anuncien una aturada de 4 dies després d'un matí mobilitzat. Serà del 31 de gener al 3 de febrer, coincidint amb el Congrés Audiovisual IC.
Els VTCs tradicionals, els vehicles que ofereixen majoritàriament servei a empreses, també s'han manifestat avui per l'actual normativa del sector. Des del Sindicat del Taxi i Elite Taxi, Lluís Berbel i Tito Álvarez demanen la modificació de la llei del taxi i blindar les tarifes.
La tarifa es la garantía y el taxímetro es la garantía del usuario a la hora del transporte.
Es un operador de transporte. Tiene que respetar la tarifa regulada, porque lo pararemos todo. Y si el taxi no come, aquí no habrá paz para nadie.
La Fiscalia del Tribunal Suprem vol que Pablo Llarena reclami l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí per un delicte de desordres públics agreujats.
El Ministeri Fiscal ha recorregut així la interlocutòria del jutge del Tribunal Suprem. Llarena va actualitzar la setmana passada el processament dels tres polítics després de la desaparició de la sedició i els atribuïa els delictes de desobediència i malversació.
El Ministeri d'Igualtat ha ordenat ampliar el control amb polseres telemàtiques a agressors sexuals en casos en què, per aplicació de la llei del només sí és sí, es revisi a la baixa la pena i s'excarceri de forma inesperada.
Ho ha explicat aquesta tarda la delegada del Govern espanyol contra la violència de gènere, Victòria Rossell, en l'acte de presentació de l'estratègia estatal per combatre les violències masclistes.
Di la instrucción en diciembre ante las noticias de revisiones de penas sorpresivas para las víctimas o algunas excarcelaciones inesperadas unos meses antes de la previsión inicial de libertad, de que se atienda en 24 horas las peticiones judiciales de instalación de dispositivos a estas víctimas afectadas por estas situaciones.
En cultura, Madonna actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona l'1 de novembre.
L'estrella mundial repassarà la ciutat comptant les seves 4 dècades de carrera musical dins la gira de Celebration Tour, que començarà a Vancouver el 15 de juliol i passarà per 35 ciutats.
I en esports, el Girona ja té el primer reforç del mercat d'hivern, Roger Sánchez.
Es tracta de Víctor Sigankov, extrem ucraïnès de 25 anys, que arriba procedent del Dinamo de Kiev i que signa fins al 2027.
Connectem, com sempre, amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs millora aquesta hora la circulació de la xarxa viària catalana, tot i que queden retencions puntuals a la C33, on hi ha un accident a Montcada que talla un carril en direcció a Barcelona. Hi ha un quilòmetre de cua en aquest punt. També retencions a la C58, a Ripollet, en aquest cas, en sentit nord. Ja ha millorat del tot la circulació a la B20, a la Pota Nord, ja no queden retencions en sentit nord de la Trinitat. Sí que queden cues, però, a la ronda de dalt de Barcelona, en sentit Trinitat, també, concretament entre la carretera d'Esplugues i Sant Gervasi. De moment això és tot, us he quedat a trànsit. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El temporal de vent comença a remetre després d'haver deixat 699 incidents, la majoria per riscos estructurals i obstacles a la calçada, especialment al Barcelonès, al Vallès Occidental i al Baix Llobregat. Entre els incidents més destacats, l'aturada de la línia de Rodalies R16, que ja ha estat restablerta.
Hi ha també activada ara mateix una alerta per risc de llaus al Pirineu Occidental vigent fins demà. El telèfon 112 ha rebut fins a les 7 de la tarda 923 trucades vinculades amb el vent. Hi ha hagut nombroses afectacions viàries, però, com dèiem, també en instal·lacions per riscos estructurals. La ratxa màxima de vent s'ha registrat al Montseny amb 159 km per hora, però tant a Barcelona com a Badalona s'ha arribat entre migdia i tarda als 95 km per hora. No es registraven ratxes tan fortes des del 2014, especialment als Vallesos, i des del fatídic 24 de gener del 2009 al Barcelonès, on van morir 8 persones a tot Catalunya i amb ratxes que van arribar fins als 120 km per hora.
Des de Protecció Civil alerten que l'episodi de fort vent i onatge encara continuarà aquesta propera nit, encara que amb menys intensitat.
Així ho ha explicat la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, al Notícies en Xarxa Vespre.
Encara no, encara tenim unes hores en què encara pot haver-hi força incidència. Per tant, esperem potser demà cap al migdia, perquè aquest episodi de vent i d'onatge que hem tingut tan intens, sobretot en el litoral central, doncs ja puguem veure que va cap a la baixa.
Soler també ha volgut recordar algunes recomanacions per fer front a aquest episodi i demanar extremar la precaució.
Esperem també que aquest episodi que baixin una mica les temperatures, sobretot a partir de dimecres al vespre, les matinades de dimecres, de dijous, és quan ens comentaven que podia haver aquesta temperatura més baixa i que hi haguessin glaçades. Ho dic perquè hem d'anar també en compte amb el tema de la conducció.
Doncs, davant la situació de fort vent i onatge, els municipis més afectats han començat a activar els respectius plans d'emergència. Badalona ha activat la situació d'alerta del Pla de Protecció Civil Municipal a causa de forts vents i mala mar. Fins a aquesta hora hi ha hagut una trentena d'avisos per incidents que no han causat, per sort, cap ferit. Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
Durant el llarg del dia han rebut una trentena d'avisos per incidents de caràcter lleu que no han causat cap ferit. Entre els avisos, Ajuntament i Bombers, hi ha tres arbres caiguts a la plaça de la Plana, ja retirats, un semàfor trencat entre Coll i Pujol amb Avinguda dels Vents, una palmera caiguda al Passeig Marítim, o cinc avisos per tendals i taulades que han volat als carrers Miquel Servet i Liszt. El govern local ha acordat diferents mesures, com el tancament temporal del Parc de Can Soler i Calarnús i reforçar el centre d'avisos i coordinació de la policia local, així com Bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals. Xangat ha publicat un seguit de consells de cara a autoprotegir-se. A l'exterior cal vigilar amb el mobiliari urbà i amb tot allò que el fort vent pugui fer caure i tampoc accedir als punts del litoral afectats pel fort onatge. Si conduïm sempre amb precaució, caldrà consultar les prediccions del temps i l'estat de les carreteres. Un cop a casa, tanquem i assegurem portes, finestres i tendals. Si tenim testos i altres objectes que es puguin moure, caldrà treure'ls de les façanes, balcons o terrasses per no provocar cap accident.
També és important ara mateix el temporal marítim, que ha arribat a registrar onades de fins a 5,75 metres d'alçada a la costa de Barcelona. Al Maresme, Bombers han rebut un total de 12 avisos. Mataró, Ràdio, Oriol Debat.
Continua l'episodi de vent i onatge a la baixa a la comarca del Maresme, que després s'encadenarà amb l'entrada de fred. S'espera que avui es registrin les ventades més fortes amb ràfegues de més de 70 quilòmetres. El Maresme Bombers ha rebut un total de 12 avisos, cap d'ells greu, sobretot per arbres o plaques a punt de caure. A Malgrat de Mar, segons ha informat el consistori, s'ha hagut de tallar a la tarda els accessos als vehicles al camí de la Pomereda per les inundacions que ha provocat el fort onatge. Al llarg de la jornada, les onades a la costa maresmenca han arribat als 4 metres d'alçada. Xavier Benet és tècnic de Protecció Civil a Mataró.
Respecte a l'episodi de vent i onades que teníem les previsions, està fent vent, però no amb els llindars que de superació de llindars que estaven previstos.
A partir de demà i fins ben entrat, el cap de setmana es produirà un descens notable de les temperatures d'entre 5 i 8 graus per sota de la mitjana.
En qualsevol cas, anem a veure com ha d'evolucionar aquest temporal en les properes hores. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda, el vent ha estat protagonista en molts punts de les comarques catalanes. Han tingut ratxes força destacades durant el dia d'avui, superiors als 100 km per hora en alguns sectors del prelitoral. Per exemple, a Puigcejoll ja s'ha arribat als 159 km per hora, o també, per exemple, a la zona del Pirineu, avui de terra amb aquests 100 km per hora, i a d'altres indrets de les cotes més altes, entre els 80 i 100 km per hora. A d'altres indrets no ha bufat amb tanta intensitat, però sí que s'han anat fregant aquests 70 km per hora, un vent força intens, força destacat i que continuarà sent durant aquestes properes hores el protagonista d'aquesta tarda. Tot i això, la tendència és que vagi perdent força de cara al final del dia. D'altra banda, també cal dir que a hores d'ara apareixen alguns ruixats, mantenim alguns ruixats cap al terç nord, cap al terç sud, i n'aniran apareixent alguns intermitents al llarg de la tarda. De cara a demà, i a diferència d'avui, s'espera un ambient força fred. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I a tot això, i malgrat aquest canvi de temps, el govern alerta que hi haurà restriccions en l'ús domèstic d'aigua si en les properes setmanes no plou o s'aconsegueix un estalvi més gran per part de la ciutadania. Per això demanen col·laboració davant una sequera pitjor que la del 2008, amb les conques internes a un 30% de la seva capacitat, la meitat que fa un any. Carina Beibé.
El govern alerta que la situació de sequera a Catalunya és preocupant i, malgrat els avisos que s'han fet en les darreres setmanes, no s'ha aconseguit una capacitat d'estalvi domèstic d'aigua significativa. Si no plou de forma notable, es pot passar a una situació d'excepcionalitat en un parell o tres de mesos. Això implica restriccions en l'ús de l'aigua per habitant, també en la campanya de rec, i multes a qui se la salti. Ara hi ha 515 municipis en situació d'alerta, el que representa una població de 6,7 milions d'habitants. Patricia Plaja és la portaveu del govern.
La situació ens preocupa i molt, i és per això que demanem una implicació més proactiva encara més a la ciutadania i també als ajuntaments en l'estalvi d'aigua. Si la situació actual s'allarga, com dèiem, pot comprometre la garantia d'aigua per al consum domèstic i per altres usos, com són la propera campanya de rec.
La portaveu també ha demanat als socialistes que superin el tot o res per aprovar els pressupostos, i pel que fa a la cimera franco-espanyola prevista per aquest dijous, assegura que el president només hi assistirà a la recepció oficial i que el govern espanyol encara ha de confirmar si es tractaran temes rellevants per Catalunya, com ara ha demanat el govern.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
El Ministeri d'Igualtat ha ordenat ampliar el control amb polseres telemàtiques d'agressors sexuals en casos en què, per aplicació de la llei del només sí és sí, es revisi a la baixa la pena i s'excarceri de forma inesperada.
Ho ha explicat aquesta tarda la delegada del govern espanyol contra la violència de gènere, Victòria Rosell, en l'acte de presentació de l'estratègia estatal per combatre les violències masclistes.
Di la instrucción en diciembre ante las noticias de revisiones de penas sorpresivas para las víctimas o algunas excarcelaciones inesperadas unos meses antes de la previsión inicial de libertad, de que se atienda en 24 horas las peticiones judiciales de instalación de dispositivos a estas víctimas afectadas por estas situaciones. Lo comuniqué a Cometa y una vez organizado a Fiscalía y al Consejo General del Poder Judicial, me consta que la fiscal de Sala lo comunicó a todas las fiscalías. No me consta por parte del Consejo General del Poder Judicial, porque aún no se ha ordenado ninguno, pero está a disposición de las mujeres que puedan haber sufrido esta particular revictimización.
A finals de 2022 hi havia més de 3.000 dispositius de control telemàtic que consisteix en la instal·lació d'aquest geolocalitzador que alerta la policia si l'agressor s'aproxima a la víctima. De cara a aquest 2023, el contracte actual preveu que puguin arribar a 4.296. Rossell ha remarcat que fins ara cap dona que ho dugui no ha estat assassinada.
I el periodista i exdirector de Catalunya Ràdio, Saúl Gordillo, haurà de declarar davant del jutge per una segona denúncia d'agressió sexual amb submissió química. Ho ha avançat el periòdico.
Segons la denunciant, després de marxar de la discoteca on celebraven la trobada de Nadal amb altres companys periodistes, ell hauria agredit sexualment el seu cotxe. Unes hores més tard, la noia hauria anat a un centre de salut on, en una analítica, va donar positiu en un component present en els ansiolítics, un tipus de medicació que ell assegura que no prenia per indicació mèdica. La investigació haurà de determinar com li va arribar aquesta substància. Gordillo, de 50 anys, està citat a declarar per aquest cas el 20 de febrer. Abans, el 26 de gener, el jutge l'ha citat per una altra denúncia que va presentar una altra treballadora del Principal.
Els taxis de Barcelona anuncien una aturada de 4 dies després d'un matí mobilitzats. Serà del 31 de gener al 3 de febrer, coincidint amb el Congrés Audiovisual IC. Els VTCs tradicionals, els vehicles que ofereixen majoritàriament servei a empreses, també s'han manifestat avui per l'actual normativa del sector. David Amador.
Els taxistes de Barcelona volen aprofitar el Congrés Audiovisual més gran del món, que es farà a la ciutat durant aquests 4 dies, per demanar modificar la llei del taxi i blindar les tarifes regulades. També volen protestar contra l'actuació dels VTC d'Uber, Cabify i Bolt. Els taxistes han pres aquesta decisió tan bon punt han finalitzat la marxa lenta de taxis a Barcelona. Escoltem Lluís Barbel, president de l'STAC, el Sindicat del Taxi de Catalunya, i també Tito Álvarez, portaveu de l'associació Elite Taxi.
La tarifa és la garantia i el taxímetro és la garantia de l'usuario a la hora de transporte.
Es un operador de transporte. Tiene que respetar la tarifa regulada, porque lo pararemos todo. Y si el taxi no come, aquí no habrá paz para nadie.
El sector exigeix que es limiti el nombre de taxis que poden estar adscrits a un mateix operador a un 15% del total de llicències que hi ha a Catalunya. Això suposa un límit d'unes 1.800 llicències com a màxim. També l'aplicació Freenow està en el punt de mira dels taxistes. Els responsables de les organitzacions afirmen que la plataforma vol imposar les tarifes variables en contra de la tarifa regulada del taxi.
Notícies en xarxa.
La Fiscalia vol que Pablo Llarena reclami l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí per un delicte de desordres públics agreujats. El Ministeri Fiscal ha recorregut així la interlocutòria del jutge del Tribunal Suprem.
Llarena va actualitzar la setmana passada el processament dels tres polítics després de la desaparició de la sedició i els atribuïa els delictes de desobediència i malversació. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, considera tot plegat fruit d'un enfrontament judicial.
En tot cas, aquest posicionament de la Fiscalia sona més a una batalla entre diferents sectors de la justícia espanyola que una altra cosa.
El Ministeri Públic demana que no es restringeixi el possible futur judici i per això demana afegir aquest delicte amb pena més greu que la desobediència. Tot plegat podria comportar un augment de la pena fins als 17 anys de presó.
I encara al voltant del procés, el tinent d'alcalde de Pineda de Mar, Jordi Masnou, i l'exregidora del municipi, Carme Aragonès, jutjats per coaccionar dos hotels de la població que allotjaven policies durant l'1 d'octubre, han acceptat un any de presó i dos d'inhabilitació.
Els seus advocats han arribat a un acord amb la Fiscalia en la primera sessió del judici que ha permès rebaixar la pena, que inicialment era de 3 anys. El cap de la policia local en aquella època, també acusat, declararà demà. Avui també ha comparegut el gerent de la cadena hotelera i el director dels establiments on van tenir lloc els fets. Els dos han explicat que van sentir-se estressats i que els responsables municipals van usar un to amenaçador.
Més coses. Ha començat el judici a l'Audiència de Tarragona contra l'home acusat d'abusar i agredir sexualment a la seva fillastra de forma diària durant 18 anys. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Ha començat el judici a l'home acusat d'abusar i agredir sexualment a la filla de la seva parella durant 18 anys a l'Audiència de Tarragona. L'acusat es trobava en presó preventiva des del novembre del 2019 i s'enfronta a un total de 43 anys de presó. Se l'acusa d'un delicte continuat d'agressió sexual a una menor de 16 anys i també d'un delicte continuat d'abús sexual a menors. Els fets es remunten des del 2001 fins al 2019, el període on, segons el fiscal, l'home va abusar de forma diària a la víctima. Els abusos van començar quan la víctima tenia 6 o 7 anys, amb tocaments i obligant-la a practicar sexe oral. La mare de la víctima va sorprendre l'home en un d'aquests episodis, però la nena va negar-ho. Als 14 anys, l'acusat va començar les agressions amb penetració, una situació que no va cessar fins que la víctima va ser major d'edat. Segons assenyala el fiscal, l'acusat amenaçava la nena en violar la seva germana menor si es negava. Pel que fa a la mare, està acusada d'un delicte d'omissió del deure i el fiscal demana 20 mesos de multa en quota diària de 10 euros.
En clau social, el sindicat de llogateres celebra la sentència contra el fons voltor Azora per clàusules abusives. Consideren que pot establir un precedent i que hi haurà més sentències favorables. Tot plegat arran de la decisió judicial que dona la raó a una veïna de Granollers que va demandar Azora. David Navarro.
Una de les més qüestionades, els augments del 30% del preu de lloguer cada 3 anys. Això va fer que l'afectada passés d'un lloguer de poc més de 600 euros a un de prop de 1.000. I com aquesta, altres 9 clàusules que el jutge ha considerat il·legals. La portaveu d'aquest sindicat d'habitatge, Carme Arcarazo, ha celebrat la sentència.
Les coses poden canviar i podem guanyar. I per tant, esperem que aquesta victòria d'avui animi a molta més gent a deixar de viure amb el cap baix i a denunciar. Si s'hi posa esforç i dedicació, sembla que les coses poden canviar.
L'afectada, la Sílvia Torres, ha dit que aquesta victòria és col·lectiva.
És una victòria de tots. Pel que més contenta estic és perquè això sentarà un precedent per moltes famílies que hi ha al darrere.
L'advocada de la llogatera, Montse Serrano, del col·lectiu Ronda, ha celebrat que, tot i que la llogatera va signar totes les clàusules sense possibilitat de negociar-les amb la propietat, la justícia ha sentenciat que la desproporció era tan gran que permetia revertir aquell pacte i vetllar per l'interès de la llogatera.
I Barcelona serà la seu d'una de les principals fires internacionals del sector biotecnològic, BioSpain. La cita serà entre els dies 26 i 28 de setembre. Avui s'ha presentat la nova edició al Parc Científic. Anna Ruiz.
El mes de setembre vinent, Barcelona es convertirà per dos dies en l'epicentre de la biotecnologia a Europa. Des del govern català, el secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, ha anunciat aquesta oportunitat per reindustrialitzar Catalunya des de la iniciativa local, però també captant inversió estrangera.
Para el govern, tener la oportunidad de celebrar BioSpain 2023 y, por lo tanto, recuperar este evento y esta convención en general de oportunidades de negocio en Barcelona, en Cataluña, es una oportunidad para enfocar los retos que tiene el sector en los próximos años, ¿no?
BioSpain reunirà en la seva edició a Barcelona més de 1.500 professionals de tot el món, de més de 800 entitats de 30 països, i comptarà amb més de 50 inversors nacionals i internacionals. Durant les jornades s'han previst unes 4.000 reunions entre experts i inversors de tot el món. A Catalunya, el sector biotecnològic representa el 8,7% del PIB català i el 10% de l'ocupació.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En cultura, Madonna actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona l'1 de novembre.
L'estrella mundial repassarà la ciutat comptant les seves 4 dècades de carrera musical dins la gira de Celebration Tour, que començarà a Vancouver el 15 de juliol i passarà per 35 ciutats, entre les que hi ha Chicago, Nova York, Miami o Los Angeles. Europa actuarà a 11 ciutats durant la tardor, entre elles la mateixa Barcelona, Londres i París. Les entrades es posaran a la venda aquest divendres a les 10 del matí.
I Tàrrega ja té a punt una nova edició del Tàrrega Sona, un cicle d'espectacles musicals en què seran representats un ampli ventall de gèneres com el jazz, el pop-rock, la cançó d'autor o la música de cambra. Enguany, entre els noms destacats, hi ha Quimi Portet i la Terrasseta de Preixens. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
El Tàrrega Sona inclou una programació heterogènia, transversal i amb una destacada presència d'artistes del territori, amb què la Regidoria de Cultura oferirà fins al proper mes de maig una desena de concerts, entre altres amb Quimi Portet, l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell, Maria Jaume, Selva Nua, Julieta, Roger Gutiérrez o la Terrasseta de Preixens. N'ha parlat d'aquest cicle Tàrrega Sona 2023 el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tàrrega, Carlos Vilchez.
Entenem que el Tàrrega Sona continua sent un festival d'hivern, eclèctic, molt heterogeni, però aquest cop doncs, teixeix diferents complicitats entre diferents festivals, en aquest cas doncs, el Festival Pau Paterres. També tornem a col·laborar amb el Festival Barnasants, en aquest cas amb un petit concert amb Maria Jaume. I després doncs, també teixeix complicitats al Tàrrega Sona amb les diades, no? La diada del 8 de març, que l'any passat va commemorar per primer cop el Dia Internacional del Poble Gitano a Tàrrega, i hem volgut incloure, no?, aquesta festivitat també o aquesta commemoració.
La programació arrencarà aquest dissabte 21 de gener amb el doble concert que oferiran Edu Escanyo i Quimi Portet.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. El Girona ha anunciat avui el primer fitxatge per al mercat d'hivern. Es tracta de l'extrem Víctor Tsigankov. L'ucraïnès, de 25 anys, arriba procedent del Dinamo de Kiev i signa fins al 2027.
I want to improve, I want to grow up with them.
Vull millorar i créixer amb els companys per ser millor futbolista. Intentaré donar el millor de mi per aquest equip i aprendre cada dia de l'entrenador, dels jugadors, i espero ajudar-los.
Els altres dos equips catalans de primera, el Barça i l'Espanyol, tenen cita aquests dies a la Copa. L'Espanyol, de fet, continua buscant reforços al mercat. En paral·lel a aquesta participació coopera. Demà els blanquiblaus disputen els vuitens de final a Sant Mamés contra l'Atlètic Club a partit únic. Diego Martínez és l'entrenador de l'Espanyol.
Creo que nosotros, como equipo en crecimiento y en proceso de crecimiento, enfrentarte a los mejores te hace mejor. Y en ese sentido, el desafío creo que es muy ilusionante. Lo que sí tengo una cosa muy clara es que hay algo en lo que somos muy buenos como equipo, que es el compromiso, el deseo y las ganas de la generosidad que tiene el equipo por querer aportar, ¿no? A partir de ahí estamos preparados para todo tipo de partido.
Encara en futbol, el Barça femení continua apuntalant la plantilla. Ahir anunciava la renovació de Graham Hansen i avui ha estat el torn de la també noruega Ingrid Engen. La migcampista de 24 anys ha ampliat el contracte fins al 2025. L'equip blaugrana viatja demà a Extremadura, on disputarà des de dijous la Supercopa femenina. En bàsquet, demà l'Espart Girona té cita a Fontejau amb l'Eurolliga femenina. Les gironines perden una de les seves jugadores més destacades, Laura Cornelius. La base holandesa fitxa pel Chukurova turc. Laia Palau és la directora esportiva de l'Uni.
La seva sortida ens permet seguir construint el millor equip possible. Ja estem buscant en el mercat una jugadora que pugui cobrir aquesta baixa.
Partit de Lliga Femenina Endesa, la màxima categoria femenina estatal, el 19 de febrer davant el València, líder de la competició. Serà el segon cop que les blaugranes, que juguen habitualment al Juan Carlos Navarro de Sant Feliu, jugaran al pavelló barceloní, el primer des que són a la màxima categoria. Acabem amb dos apunts de poliesportiu. Avui s'obre la 12a jornada de la divisió d'honor masculina de waterpolo amb el Catalunya-Barceloneta. Els mariners, si guanyen el Catalunya, es situaran líders, posaran pressió al Sabadell, superant-lo per un punt, amb un partit més, en aquest cas per al Barceloneta. La resta de la jornada es juga dissabte, i aquesta matinada, a l'Obert d'Austràlia de tennis, està previst que es reprengui el partit de primera ronda del mataroní Albert Ramos, interromput per la pluja la passada matinada. Ramos cedeix ara mateix 2-16-1, amb empat a 2 al quart parcial, davant el nord-americà Màxim Cressy.
Gràcies, Roger. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Abel Font al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Roger Sánchez als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela y soplarla por ti. Prometo no olvidarla.
la xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8. Us parla Caral Pedemonte. El temporal de vent comença a remetre després d'haver deixat més de 653 incidents, la majoria per riscos estructurals i obstacles a la calçada, especialment al Barcelonès, al Vallès Occidental i al Baix Llobregat. Entre els incidents més destacats, l'aturada de la línia de Rodalies R16, que ja ha estat restablerta. I hi ha també activada ara mateix una alerta de risc de llaus al Pirineu Occidental vigent fins demà. El telèfon 112 ha rebut fins les 5 de la tarda 858 trucades vinculades amb el vent. Hi ha hagut nombroses afectacions viàries, però com dèiem també en instal·lacions per riscos estructurals. La ratxa màxima de vent s'ha registrat al Montseny amb 159 km per hora, però tant a Barcelona com a Badalona s'ha arribat entre migdia i tarda als 95 km hora. No es registraven ratxes tan fortes des del 2014, especialment als Vallesos i des del fatídic 24 de gener del 2009 al Barcelonès, on van morir 8 persones a tot Catalunya i amb ratxes que van arribar fins als 120 km per hora. Ja es pot sol·licitar la tarifació progressiva.